La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més, aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Celebrem avui la solemnitat del Corpus, el cos i la sang de Crist. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres tertulians, que són l'Àngel Sarrabal, secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, a qui saludem. Bon dia, Àngels.
Déu vos guard, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies per confiar en nosaltres.
I l'Ignasi Miranda, que és diaca de l'Arquebisbat de Barcelona, periodista també, responsable dels continguts religiosos de Ràdio Estel. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Maria, i bon dia també, Àngels.
Contents que hagis tret una mica de temps per ser amb nosaltres.
Encantat.
T'ho agraïm molt, perquè fa dies que vaig darrere teu perquè participes al programa.
Tot molt content de participar. De com un mes aquí, sí.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre de l'Èxode, del capítol 24.
En aquell temps, Moisès anà a comunicar al poble tot el que el Senyor li havia dit i tot el que havia ordenat. El poble sencer, a una sola veu, respongué: «Farem tot el que diu el Senyor». Moisès escriví totes les paraules del Senyor i l'endemà, de bon matí, erigí un altar al peu de la muntanya i plantà 12 pedres per les 12 tribus d'Israel. Després, encomanà als joves del poble d'Israel que oferissin víctimes en holocaust i immolessin vedells al Senyor com a víctimes de comunió. Ell recollia en gibrells la meitat de la sang i amb l'altra meitat espargí l'altar. Després prengué el document de l'aliança i el llegí al poble en veu alta. El poble respongué: «Farem tot el que diu el Senyor, l'obeirem en tot». Llavors Moisès espargí el poble amb la sang i digué: «Aquesta és la sang de l'aliança que el Senyor fa amb vosaltres, d'acord amb les paraules escrites aquí».
L'aliança del Sinaí és el moment que culmina tot el procés d'alliberament d'Egipte. Moment en què es fa palesa la condició d'Israel com a poble escollit. Aquest fragment que hem llegit és el ritu amb el que el poble rep i fa seva l'aliança que ha estat proposada a Moisès. Teniu la paraula, tertulians.
Jo, tant quan estàvem sentint la lectura com quan reflexionava preparant-la, pensava: que ràpids que som a dir, farem tot allò que el Senyor ens demana, no? L'esperit ràpidament està...
Prompte.
Prompte. I després, com ens costa, Com ens costa. Vull dir que no sé si és la influència de la presència de Moisès, que en aquell moment, i amb això em refereixo a l'entorn de vegades on ens trobem, que ens influeix tant com per fer-nos saltar amb aquesta disponibilitat, farem allò que ens demana, però, noi, a l'hora de la veritat, per una cantonada o una altra, sempre fallem, no? Fallem ja no solament el que Déu ens demana, sinó allò que ens hem compromès nosaltres a fer, no? Tot i això, continuem amb l'esperança de que... L'avantatge que tenim és que Déu sí que no és infidel a la seva paraula, malgrat que nosaltres sí que ho són.
Sí, jo el que he pensat molt a partir d'aquesta lectura és com és de bonic interioritzar tot el missatge de l'Antic Testament, en aquest cas de l'Èxode, a la llum del Nou. Avui és una festa cristiana, Jesucrist present en el pa de l'Eucaristia, i aquí tenim algunes paraules clau que anticipen això, no? Per exemple, la unitat, el poble sencer, a una sola veu, no? Després, una altra paraula clau, a banda del que ha dit l'Àngels, no?, de fer la voluntat de Déu, evidentment la sang de l'aliança, amb aquest aquesta sensació de final d'opressió i d'inici d'alliberament. El Senyor en el Sant Sopar també proclama un final de cicle, per entendre'ns, no? Aquest és el meu cos, aquesta és la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, com es diu també avui a la litúrgia. Un text preciós que també ens interpel·la una mica en el que deia l'Àngels, vivint en un món on hi ha unes lleis que èticament podem assumir o de vegades també podem considerar injustes.
Clar, però aquestes ja són les lleis humanes, no?
Exacte.
I aquí sí que em sembla que de vegades ens resulta més fàcil posicionar-nos enfront d'aquestes lleis humanes que considerem injustes o il·legítimes, malgrat siguin legals, no?
Sí, o legítimes democràticament, però,
exacte, però que
poden ser injustes.
No estem d'acord. I això sí que ens hauria de com a cristians, ens hauria de frapar i esperonar anar en contra d'aquestes, o a favor de la llei, per no parlar en negatiu, no en contra d'aquestes lleis, però sí en contra de les lleis que estan en contra de la llei de Déu, que cada vegada hi ha més, no? Vull dir, i no ens n'adonem, van entrant coses d'una forma molt suau que ens encisen i no ens n'adonem que van contra l'essència de la llei de Déu i que van molt més enllà. No sé si dic una cosa eclesialment correcta, però que van més enllà de la moralitat. Això és vida humana en essència, no? Vull dir, i es parla d'interrupció de l'embaràs, bueno, que jo sàpiga, s'interrompeix una cosa que pot continuar.
En aquest cas no és així.
No és una interrupció.
Per cert, ara estem a punt de celebrar unes eleccions europees diumenge vinent, el 9 de juny, i aprofitant això, evidentment aquí no fem política i no em vull desviar del tema, però sí que és important pensar, quan es parla del poble d'Israel, pensar també en el poble europeu i les seves arrels cristianes, la seva ànima, des de la neutralitat i la separació del poder civil i religiós, però aquí tenim un bon exemple del Déu present també en el poble, en les lleis.
Jo crec que sí que és bo que fem política en positiu, una
sí.
Política partidista.
Això m'en referia que no fem campanya.
Exacte, no fem campanya, però sí que hauríem de fer política en cristià, no? Vull dir, nosaltres tenim aquests valors i si nosaltres, que els veiem tan clars, no els defensem, difícilment vindrà ningú més a defensar-los perquè hi ha altres, no sé com es diu en català, bueno, seria un parany, no? Un senyuelo, anava a dir, que ens van cridar l'atenció i pam, no ens n'adonem i hem caigut a aprovar una cosa que no es pot aprovar de cap manera.
Sí, has dit això de la interrupció, mal anomenada interrupció de l'embaràs, precisament en aquesta legislatura, fa poc, a Europa, el Parlament aprovava això per majoria. És el que diem, legítimament democràtic, però ho podem considerar com un atemptat a la vida.
Malauradament tenim experiència que al segle XX van haver moltes coses legals que no eren legítimes. Mm-hmm.
Hi ha alguna cosa de la lectura que evoqui algun tret teològic, bíblic, que, a més del que heu dit, sens dubte molt interessant, que ajudi també als oients doncs, a posar una mica en context aquesta lectura? Hi ha quelcom més o ha quedat bastant explicada?
Sí, no, o sigui, Moisès com a enviat de Déu i Déu com a home fidel als homes. Em sembla que la teologia d'aquest text, des de la meva modesta visió, és la de la gran aliança que comporta també un alliberament, malgrat que l'ésser humà és imperfecte.
I la fidelitat de Déu, malgrat les nostres imperfeccions.
Molt bé. Doncs, si us sembla, continuem endavant.
Molt bé.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 9.
Crist ha vingut com a gran sacerdot del món renovat que ara comença. Ha entrat una vegada per sempre al lloc sant, passant per un tabernacle més gran i més perfecte, no fet per mans d'homes, ja que no pertany al món creat, i no s'ha servit de la sang de bocs i de vedells, sinó que amb la seva pròpia sang ens ha redimit per sempre. Segons la llei de Moisès, la sang dels bocs i dels vedells i la cendra de la vedella, espargida sobre els qui estaven contaminats, purificava i santificava exteriorment. Ara, però, Crist s'ha ofert ell mateix a Déu per l'Esperit Sant, com a víctima sense tara. Per això, i amb molta més raó, la sang del Crist ens purificarà de les obres que porten la mort, perquè puguem donar culte al Déu viu. El Crist, doncs, és mitjancer d'una nova aliança, perquè ha mort en rescat de les culpes comeses sota la primera. Per ell, els qui eren cridats a l'herència eterna reben allò que Déu els havia promès.
Uns versets que ens fan centrar l'atenció en l'eficàcia del sacrifici de Crist enfront dels sacrificis de l'Antic Testament. Aquells eren quelcom extern a la persona oferent i no la transformaven. El sacrifici de Crist és quelcom personal, s'ofereix ell mateix. Bé, teniu la paraula, Tertúlia?
Doncs, bé, si voleu, començo amb una petita reflexió, només terminològica, però que crec que pot ajudar. Avui celebrem el corpus, es diu, vol dir el cos, però de vegades ens oblidem de la sang, o de vegades diem el cos i la sang com si fossin dues realitats separades. És com si diem, jo què sé, Catalunya, Espanya, Catalunya, Europa. Catalunya forma part d'Europa. Sí. Potser no tindria sentit separar-ho. Bé, doncs, el cos i la sang de Crist té la seva significació teològica, com deia ara la Maria, en el sacrifici. I el sacrifici és el que ens salva, o sigui, és un missatge molt salvífic, el de l'autor de la carta als cristians hebreus. I després, també, com que el corpus, de fet, és un ressò del Dijous Sant, la paraula sacerdoci és fonamental. El gran sacerdot dona la vida per nosaltres i ens deixa com a memorial la seva sang, que és el que brolla del seu martiri del cos, també.
Mm-hmm. Clar, jo, com que sóc infermera, ja penso que a dintre la sang, del cos la veus. Està la sang a dintre.
Exacte.
Ja, és un tot.
No, podríem dir la festa de la sang del cos de Crist, no? Més que el cos i la sang.
Entenc el matís, o crec entendre el matís. Jesucrist ho magnifica tot, perquè ja no solament és un tabernacle, tornem a la primera lectura, ja no és un tabernacle de 12 pedres que fa aquell pobre de Moisès. Dic pobre perquè com que anava de Déu als homes, dels homes a Déu, i tenia tanta feina a transmetre i després es va decepcionar tant, sinó que el tabernacle és Crist. Ara ja no són 4 pedres o 12 pedres, el tabernacle és Crist. I el sacrifici és el mateix Crist, no? Llavors, això jo crec que se'ns escapa a la comprensió humana, se'ns escapa aquesta gràcia tan immensa que és que tot un Déu hagi mort per nosaltres. Ara tornaré a dir una de les meves barbaritats, sense cap necessitat, perquè ell des del cel amb una vareta màgica hagués pogut dir facis això i això, i en canvi no. Vol fer-se home, vol fer-se com nosaltres i vol patir aquesta cosa tan tremenda que va ser la passió, oi? Llavors, ja no hi ha res més a superar. Vull dir, ell ho ha fet tot i, en canvi, ens continua demanant la nostra participació. Vull dir, ell ja ho ha fet tot, però nosaltres hem de mantenir aquesta fidelitat al sacrifici. Hem de mantenir la nostra disponibilitat, fidelitat, empatia amb la paraula de Déu i fer-la estesa als altres.
És la gran pregunta, no? Si ja estem salvats, què fem aquí? Què hem de fer? Per què ens hem de, per què hem d'estimar si ja estem salvats? El Senyor ens ha salvat. Jo de vegades comparo això amb una persona que és molt generosa amb nosaltres, un amic, i ens convida sempre, i ens convida sempre a casa, i ens deixem estimar. Oi, que bé, si aquest em convida, 2 dies a la setmana m'estalvio el dinar, que bé. Doncs bé, potser que també fem alguna
cosa. Un cop al mes.
El convido jo a casa, li compenso d'alguna manera. És veritat que hem d'estimar sense esperar res a canvi, però, clar, quedar-nos en la passivitat, no. Doncs això és una mica el mateix, amb un Déu que ens estima, que ens és fidel, que dona la seva vida per nosaltres, que la dona perquè nosaltres li hem traït, també potser és important això, quedem-nos amb la dimensió positiva, no? La sang del Senyor. Una de les teologies del baptisme parla precisament del baptisme de la sang, no? Els màrtirs, fins i tot si no han estat batejats, van al cel directament, no? Doncs la sang de Crist, que no ha de ser sinó font de salvació.
Exacte, però sí que moltes vegades genera aquest dubte en moltes persones, no? Si ell ja ho va fer a lo grande, què podem fer nosaltres? Pues mira, intentar tornar aquesta invitació mensual de la persona que et convida dos cops a la setmana, eh?
Allò que es diu, no? És que una cosa és deixar-se estimar i altra cosa és abusar, no? Sí.
Una altra actitud que podríem tenir, si us sembla, seria la d'agraïment davant aquesta gratuïtat de Déu envers nosaltres, amb un amor immens. Per part nostra, l'agraïment s'escauria, no? Creieu que som prou agraïts,
no,
a aquest don
no,
Déu?
No, ja no acabis, no. La no? resposta és no.
No, jo també crec que no.
Aleshores, donem una mica de llum. Podríem ser-ho més agraïts? En com podríem ser més agraïts?
Jo no sé com podríem ser més agraïts amb Déu, però perquè tampoc penso que Déu necessiti no, del meu agraïment.
Òbviament.
Però sí que li podria demostrar aquest agraïment a la mesura de les meves possibilitats. Primer, reconeixent tot allò que ha fet per mi. L'altre dia estàvem parlant hem de tenir una reunió aviat amb un grup de persones. Bueno, i què farem amb ells? Estàvem preparant la reunió. Perdona, primer agrair la generositat que han tingut enviant aquestes persones a l'itinerari. Oi? Primer agrair. Llavors, tenir consciència i reconèixer tot allò que Déu ha fet amb nosaltres, que a mi també em genera una mica de conflicte de consciència, perquè penso, i per què a mi i l'altre no? No? Però bueno, si ja seria altra pel·lícula. Primer, reconèixer i agrair tot allò que ha fet amb nosaltres i ser una mica corretja de transmissió amb els germans d'allò que Déu ens ha donat, perquè evidentment no és perquè ens ho guardem.
Sí, aquí tenim una resposta amb Mateu 25, no? Allò que fèieu aquests fills meus, a mi m'ho fèieu. Amb això Déu no ens està dient, a través de Jesucrist, que ell ho necessiti, que si no l'ajudem ell se'n va en orris. No, efectivament, ell no ho necessita, però l'agraïment el podem donar de moltes maneres i sobretot estimant els altres, intentant fer el bé, actuar d'acord amb els principis de l'amor, de l'esperança, de la fortalesa, fins i tot en moments difícils també, de vegades. Els que som pares doncs, tenim els fills que tenen problemes educatius o dintre dels matrimonis també hi ha problemes, dintre dels germans, en fi, superar tot això, perdoneu.
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquesta solemnitat del cos i la sang de Crist, el Corpus, un Evangeli que és de Sant Marc i del capítol 14.
Dia dels Àcims, quan la gent immolava l'anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l'anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus deixebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un home que du una gerra d'aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: el mestre pregunta on l'allotjareu per poder menjar l'anyell pasqual amb els seus deixebles. Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà al sopar». Els deixebles se n'anaren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen el sopar pasqual. I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo, això és el meu cos». Després prengué el calze, digué l'acció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això és la meva sang, la sang de l'aliança vessada per tots els homes. Us ho dic amb tota veritat. Ja no veurem més d'aquest fruit de la vinya fins al dia que en veuré de novell en el regne de Déu». Després de cantar l'himne, sortiren cap a la muntanya de les Oliveres.
Relat de la institució de l'Eucaristia. L'escena comença amb els preparatius del sopar. Aquesta institució es realitza seguint els cànons del sopar pasqual jueu, però reformulant i donant nou sentit a alguns dels seus elements. Teniu la paraula, tertulians.
Bé, primer de tot, deixeu-me dir que es repeteix la paraula aliança en els tres textos que hem proclamat. L'aliança és una mica la clau de la festa d'avui.
No, jo volia dir que aquest text et donava tota la raó perquè separa explícitament el cos de la sang.
Quan la sang surt del cos, no? El que passa que també té un altre sentit, és veritat, sí. La sang de donació, però la sang física és del cos.
Vull dir que a mi aquest text m'ha fet pensar en el que... Ja sabeu que jo no tinc la preparació que tenen els tertulians. Sempre em porta a compartir la tertúlia amb gent que sap moltíssim més que jo. Però com que jo sóc... del carrer.
Jo et convido sempre.
Sí, jo t'ho agraeixo moltíssim.
Convido sempre. Vull dir
no ho faràs que... tan malament si et convida.
Exacte. Bueno. Veus com et defensen?
Però m'ha fet pensar, tot i la importància d'aquest evangeli, de la data d'avui, de la festa, la solemnitat d'avui, m'ha fet pensar en quantes vegades ens amoïnem per coses, no? On celebrarem la festa? El senyor diu, tranquils. Aneu allà, trobareu un pobre home que va amb un càntic, que poc s'imagina que l'estan seguint per a veure on va.
No saps el que és reservar un restaurant, els problemes que dona, quan fan un sopar de grup.
Exactament. Llavors, quantes vegades ens amoïnem per la nostra vida, pel que farem, pel que serem, per on anirem, i el Senyor ens ho resol. Només has de seguir el Senyor del Canti. El Senyor del Canti pot ser en cada moment... una presentació diferent, no? I aquesta abandó, aquesta tranquil·litat que et dona saber que Déu vella per tu, que no has de poner la carreta delante del buey, que hi arriben les coses per si soles, no? Confia que Déu et resoldrà el problema.
I és curiós que Jesús no diu deixeu-me fer, que jo ho revolucionaré, això. No diu aneu... m'hi adapto, sóc d'aquest món, sóc d'aquest poble jueu, uh-huh. I jo ho faig d'acord, com deies, Maria, uh-huh. amb els cànons jueus.
Sí.
Bé.
Aquí, evidentment, és clau, no?, la institució de l'Eucaristia per entendre la nostra fe, el Déu que es fa home i que en el seu sacrifici abans, al vespre abans, com diu la cançó, el vespre abans ens deixa el seu memorial en un sopar on segur que devia sorprendre a tothom quan va dir, això és el meu cos. Què és això d'això és el meu cos?
Clar, és que sempre estem tan acostumats a llegir la paraula de Déu de corrido, no? I fa tants anys que l'estem sentint.
Si hem anat a missa des de petits, també, oi, això ens sona molt.
Que no som capaços d'imaginar-nos el susto.
La primera vegada que van ser... Jesús present davant.
Clar, i a més, aquella gent que després van creure més en ell, però al principi eren jueus, per tant, era gairebé un sacrilegi que algú digués jo sóc Déu i a sobre us deixo el meu cos es haurien de quedar una mica esturats, pobricos, i ens costa a nosaltres entendre-ho ara. I també és, tornant al meu comentari inicial, una prova més d'aquesta confiança que hem de tenir, no? No sempre entenem el que el Senyor ens diu. No sempre entenem quina és la seva voluntat a través d'aquelles coses que ens arriben, que ens passen, que ens proposa la vida. Confiem que el Senyor està darrere. El Senyor ha dit que es quedarà amb nosaltres fins a la fi del temps. Per tant, no hem de patir. I aquest regal immens de l'Eucaristia, jo no sé si a vosaltres us passa, però jo quan vaig... primera que estic vinculada al Consell d'Ecumenisme i tinc possibilitat de visitar diverses esglésies aquí, ja sense anar... Però quan vaig fora i entro a esglésies d'aquelles fantàstiques, si no veig la llumeta del Santíssim és com si em faltés alguna cosa.
Sí. Estic d'acord. I ho he pensat també moltes vegades.
És com si... Déu està allà, evidentment, però no està com està a casa nostra, no? No tens aquella presència, no sents aquella presència del Senyor Eucaristia.
És un signe visible de la presència
real.
I aquesta és una gran diferència amb les esglésies reformades.
Exacte.
Que de fet som el mateix, però aquest misteri, no?, del Déu present realment en el pa, doncs potser ha generat diferències.
Jo física i emocionalment el trobo a faltar, no? Uh-huh. I llavors aquella sensació, quan t'agenolles davant del Santíssim, aquella sensació de dir, Senyor, gràcies per la teva presència, gràcies perquè no ens has deixat, perquè t'has quedat amb nosaltres, no? Clar, això... El Corpus, la solemnitat del Corpus.
Per cert, m'agradaria molt reivindicar la festa del Corpus també socialment, amb el seu origen cristià, perquè precisament una de les coses que es diu en aquest text del capítol 14 de Marc, de l'Evangeli, és que ell us ensenyarà, diu el Senyor quan envia aquestes persones, ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran arreglada amb estores i coixins, prepareu-nos allà al sopar. Aquestes estores són les que veiem pels carrers avui, veurem segurament durant tot el dia, i és una manifestació del poble molt bonica. Potser no tothom entén, ho veuen com una tradició, però aquestes flors signifiquen alguna cosa. No és el cos de Crist real, però sí que és com una experiència d'església en sortida.
Clar, i sobretot aquesta dedicació del poble, aquesta pietat popular que és capaç de guarnir els carrers per allò més gran que passarà per sobre, no? Vull dir, tantes hores de dedicació, perquè mira que s'hi passen hores, tantes hores de dedicació perquè passi el Senyor i en el moment que passa, clar, inevitablement es malmeten. Però és aquest reconeixement... a lo millor de la gent senzilla, com jo,
que li dedica
allò més gran a les seves hores i la seva habilitat.
Com es valora la bellesa dels carrers guarnits, eh? Són molts pobles, ara no acabaríem, si posem exemples, a Sitges, a la Garriga, a Barcelona mateix, i després les processons que s'han recuperat els últims anys, també, en aquest cas ja més litúrgiques, però que també és com una experiència de proposar la fe al poble. No sé si ens deixem alguna cosa important, Maria, perquè avui,
sí, però...
avui la lectura tela, eh?
Sí,
és una festa
importantíssima. Però ja hem exhaurit el temps, em sap greu, perquè
hi
hauria moltes coses més per dir. Gràcies a tots dos, Ignasi Miranda, gràcies.
Gràcies a tu, Maria.
Gràcies, Àngels Arrabal.
Gràcies a tu per la confiança.
També gràcies a Jordi Carretero, que ha estat al capdavant dels controls, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i com no, gràcies a vostès, perquè setmana rere setmana sintonitzen aquí a Ràdio Estel el programa La Taula de l'Evangeli. Si ho desitgen, us esperem diumenge vinent en aquesta sintonia, i també aprofito per agrair-los els missatges de correu electrònic que ens fan arribar, dient-nos comentaris, suggeriments i opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Fins diumenge vinent, que serem aquí comentant la paraula de Déu. Concretament, comentarem la litúrgia del diumenge 10 de durant l'any. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.